Nosotros soñábamos con morir en Rusia.
Tengo un chaleco moral.
La revolución se tiene que hacer de seguidita, de seguidita.
Les mans a la masa.
Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no, no tenemos orgullo, los que somos una más.
Bona nit, benvingudes a aquest espai de materialisme i lluita de classes a la ràdio. Aquest és un programa per compartir els conflictes que protagonitza la gent com tu, perquè l'actualitat passa per organitzar-nos. Els que tenen el poder, pues fan les seves notícies, i nosaltres fem les nostres.
Bueno, 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 haureu de veure la nostra nova cançó, perquè diem adeu ja, finalment, aquí mi portet, i portem aquí una meravella que ha gestionat el Joel, els piuets.
Música lliure, eh? Això ni copyright ni res, eh? Aquí per primer cop estem sent legals amb algo.
Hem intentat treballar-nos molt lo de la música lliure, després, pues bueno, caurem en la trampa.
Perquè caigut en absolutament totes les trampes, perquè ens molen diverses cançons.
Ens molen moltíssim la música, i llavors ara el que tenim pensat simplement és fer un canvi de format que esperem que us moli, perquè a nosaltres bàsicament ens portarà bastanta menys feina a l'hora de treballar-nos històricament.
No volem currar, el canvi de format és que de repente no volem currar, volem seguir fent ràdio, però currar ja ha passat a la història.
Clar, ja lluitem pel treball en la nostra vida materialista, fem la nostra activitat política per donar suport a la lluita de classes, tot el que puguem, llavors aquí, a la ràdio, evidentment, de treballar poc, treballar més aviat poc.
Va, recorda una miqueta per on ens podem contactar, perquè avui és sessió golfa, comencem amb aquest nou horari, més o menys de 10:45 a 11:45 de la nit, ja anirem veient. Seguim al lloc romàntic, encara no ens hem mudat, disfrutant d'aquesta espècie de d'alguna forma de bressol, no? De la ràdio,
d'una
quantitat de pòsters, de pegatines, que no sé què farem amb elles. Jo espero que ens desvaligem això i ens ho portem tot a l'Ateneu.
Home, estaria guapo destruir l'Ateneu ja des de bon principi, però bueno, aquest és un tema que explicarem una mica més endavant en el programa. Llavors seguim amb una mica de format de ràdio. Ens escolteu a Ràdio Contrabanda al 94.1 de la FM, si us agrada la ràdio i esteu a Barcelona, o en directe per internet, si sou uns barcelonins botiflers o viviu a la resta de Catalunya, o al podcast, que en realitat tots els que vau néixer més enllà del 2000 sou incapaços de fer una altra cosa que escoltar les coses en gravat és culpa absolutament vostra. O sigui que ens podeu escoltar a Contrabanda FM o a la web de Contrabanda, i recordem que podeu trucar al telèfon fix, és un fixe, també us ho dic per tots els millennials que no pugueu trucar a fixe, saps? O sigui, és un fixe i és el 93013953. I ens podeu trucar, esteu totalment convidats. El mòbil de l'Uralita o de jo mateix, de Timotenko, encara no el donarem.
No, encara no, això és secret.
Però ens hem de treballar això del sobrenom radiofònic.
És secret perquè només el tenen els secretes.
I aprofito també per presentar el Josep, que no estigui aquí com un estaquirot. Ja li posarem un sobrenom també, però avui farà una seccioneta.
Bona nit, no és la primera vegada que vinc, però aquesta és per mi més especial, perquè vinc a fer una cosa diferent i no vinc a parlar de pel·lícules com en altres ocasions, i a part trobo que és com una mena de despedida, retorn a aquest lloc al que jo havia estat poc, però que és fantàstic. No sé si us ho han explicat alguna vegada, però estem just a la vora de Plaça Reial i és com... jo penso que Barcelona és una eterna pugna entre lo macarra i lo pijo, i no es pot no es pot veure més aquesta pugna que estan en aquest lloc. O sigui, estem a la vora d'una zona on només se senten a les taules dels bars guiris o gent que té una capacitat, o sigui, uns diners que...
una puta pasta, sincerament.
I al mateix temps estem aquí al cantó, que és que de debò és un lloc que val la pena viure-ho.
En aquest pis destruït que no tenia aixeta al lavabo, però que estem cuidant molt bé perquè d'aquí poc ens mudarem, o sigui que... bueno, portem un nou
format. No tenim clar si estem pagant.
També.
Veient ja el telèfon, que hi ha aquesta maquineta soviètica de fa molts anys aquí per si algú ens vol trucar de forma romàntica, i el que presentem, que abans no ho teníem, és en lloc de fotre-vos ahir un minut i mig de música perquè ens puguem fer un piti, se'ns ha acudit fer una mica de ràdio. I en aquest sentit, doncs diem, hòstia, doncs anem a ficar-nos aquí a ficar unes falquetes, algo que tingui a veure amb fer ràdio, no? I la veritat és que la nostra voluntat és parlar de les lluites, al final, parlar de una mica desinformar-nos de tota la merda que anem rebent i informar-nos a la nostra manera, no?
Primer ens fem un rentat de cervell soviètic, totalment soviètic, o sigui, això és
El tio s'ha presentat aquí ja amb la samarreta de l'August també, no? Home, per molt que no, no fem història,
no podia faltar, no podia faltar el primer programa de la temporada.
Si vols tiro l'entradeta de la secció i tens aquí preparades unes bones notícies que són una mica boges.
Bueno,
és curtet,
pues...
abans ho treien, però ara que només són 15 segons ja ni ho treiem.
Clar, ara tot el que diguis, rotllo. Tot el que diguis queda gravat en vídeo i en àudio, o sigui, aquí després hi haurà els fets de maig. doncs començarem amb una cascadilla. Quan tinguem una mica més apamat i tinguem algun gadget més de la ràdio, podrem ficar per sota una musiqueta de notícies de...
Un moment, tio, no tindré jo una musiqueta de notícies? No tindré jo una musiqueta de notícies?
Ostres, ja si comencem així,
home,
això serà...
Què te penses, tio?
Serà un
xou. Comencem amb les notícies boges del dia.
Corea del Nord prova un missil de creuer per que qualifica d'estratègic. No seran els nous coreans una mica locos de la guerra? El Perú no sap què fer amb el cadàver del líder de Sendero Luminoso.
Aquest és boníssim. Aquest és, perdona, puc fer una petita interrupció? Aquest és un dels eterns dilemes, el muerto insepulto.
El tema, aquí és tot, o sigui, el tema del muerto insepulto. No saben què fer amb ell, l'estan intentant llançar al mar.
És un clàssic, és el que és, Antígona es va d'això, és el muerto insepulto, o sigui... Com fem que traspassi això?
Sempre com treballant la tragèdia, no? César Vallejo, ara estan treballant la tragèdia amb el cadàver d'Abimael Guzmán.
Perdona, Isar. Ah,
no, si voleu entrar de fet a la notícia, a mi també em sembla, perquè justament la cosa que plantejava el propi article, que és la qüestió de quan hi ha un líder...
O sigui, el dilema que és? Els seus familiars? Perquè jo sé que ells...
Sí, la seva dona, que el voldria, pues, diguéssim, enterrar de forma normal.
És el clàssic dilema de mort insepult entre filla i polis, o sigui, la família vol una cosa i la transcendència política necessita una altra.
Claro. Ve al cap l'exemple de Franco, que sembla aquesta dicotomia, no?, de que la família volia una cosa i realment el govern espanyol una altra, però resulta que al final
es
van juntar les dues voluntats.
Aquí no va haver conflicte, no?
Quin conflicte va haver realment? La mort de Franco...
Vale. Realment amb Abimael Guzmán el que està plantejant l'article és aquesta qüestió, saps? És una qüestió de... Ell titlla directament de terrorista, fa una revisió bastant a la dreta per lo que s'ha de dir, per lo que havíem estudiat com van fer el programa de Sendero Luminoso, de que és el responsable últim de les 35.000 morts que hi va haver en el conflicte aquell. I llavors el conflicte és aquest, no? Com un munt de seguidors d'una persona terrorista, identificada com a terrorista, doncs què en fem d'això perquè no es converteixi en una espècie de lloc de culte? Jo crec que és directament el que va passar amb Bin Laden, no tan bé, que el van fotre al mar per dir així, no se li fa com una capelleta ni
clar, no volen que la gent s'acumuli i es converteixi en un lloc de culte el cementir.
Jo, ja tirant d'aquesta notícia, volia comentar una cosa que ja fa dies que li dono voltes, que és una mica loco, però que crec que ara bueno, ja està el nou president del Perú, és Pedro del Castillo, que és un professor de secundària, també, que les males llengües diuen que està prop de, o que havia estat prop ideològicament del maoisme, també, i jo encara estic esperant en quin moment fa el pet tot i se converteix en el nou Abimael Guzmán.
Pues, jo també tinc les meves notícies boges i me vaig a autoficar, és que em fa il·lusió lo de la sintonia aquesta de les notícies.
Amunt, jo la veig claríssima. T'anava a dir que la posessis avui i mig, però no fa falta, és increïble. El noticiero.
Atenció que hi ha una notícia titulada El primer ministro haitiano destituye al fiscal que lo implicó en el asesinato que él mismo intentó producir. O sigui, estem parlant de que a Haití el tío ha destituït el primer ministre, se va a carregar amb algú, l'estan investigant i ha dit, un moment, això m'he d'investigar.
És marxant a next level, això, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Això és tota la història aquesta que ha passat amb la gent, amb la repressió a Catalunya, però next level, ja dius, hòstia, aquí...
Em fascina perquè normalment encobreixo abans, en el moment que t'investiguen per carregar-te, no per prevaricació, per carregar-te a algú, a lo millor a hòsties, en aquell moment, ja és una mica tard. I l'última que tenia és el Pentágono tenia miedo que a Trump se le gira el cerebro y mandara un míssil nuclear a Xina. Ininterpretable. Les notícies que ens envia la realitat internacional dels mitjans de comunicació estàndards
Jo aquesta la veig, o sigui, jo aquesta la veig quasi per lo que me queda en el convento me cago dentro, no? O sigui, està molt a prop lo del missil a Xina de que un tio amb banyes i amb una túnica de bisonte se senti al, al lloc del president del Congreso, no? Jo crec que això...
Però em fa gràcia la, el qualificatiu, no? El, la por. La por d'un sistema institucional ultrasubvencionat, d'un munt de gent merdejant, de serveis secrets, però lo que allí no era, lo que allí es transpirava era la, la por, saps? M'imagino, no sé, 70.000 persones allí pagades com tenim por.
Hi ha un loco, o sigui, aquest tio... Es veu que es va posar el botó vermell aquest que surt a totes les pel·lícules i al Simpson i a tot això, es veu que es va posar el botó vermell al seu despatx, però perquè cada cop que l'apretava demanava com una llauna de Coca-Cola, saps? Hi havia un esclavillo que li portava una llauna de Coca-Cola. Sí, sí, crec que va ser una de les coses que el progressisme nord-americà es va poder apuntar quan Biden, aquest senyor que encara no s'ha mort, quan Biden va arribar a la Casa Blanca, doncs se va poder apuntar el fet de treure aquest botó, saps? Diu, va, això és una tonteria, ho traiem del despatx del lloc més important del planeta segurament.
Vale. Tens alguna altra notícia boja
a recomanar-nos? Me'n quedava una abans de fer el tancament, que era Bielorússia. Sempre estava parlant una mica de Lukashenko. Bielorússia acusa a Lituània i a Letònia d'encobriment de criminals del nazisme. I bueno, a veure, jo crec que està bé portar una mica aquí d'antifeixisme també, sé que a Bielorússia l'han d'agafar amb pinces, però bueno, una mica de crítica a tots aquests
col·laboracions. Pot ser que haguem fet una secció de notícies boges, però que alhora estigui suficientment boig com per prendre-les en sèrio.
Una mica sí, una mica sí, perquè les he portat totes jo. Ja us dic que la meva idea d'aquesta secció que s'ha imposat a última hora és fer una mica l'eje del mal, saps? O sigui, sempre intenta parlar, m'ha faltat una mica d'Orient Mitjà i d'Àsia, aquest cop, però jo crec que me guardo
vales a la recàmera. Del mal, no? L'eix del mal. Jo n'havia guardat un altre, que era el tema, una mica per escombrar cap a casa, això ha passat a Granyena, el titular diu, herido un sargento de Mossos por un tiro de una arma trampa en una plantación de marihuana.
Però espera't un moment, perquè teníem...
Però què vols dir, un arma trampa? O sigui...
Sí, no, el tema, ojo, sí, aquesta notícia no és tan boja, no és tan boja. Jo per altres fonts, que són pues, les fonts del poble i tal, he sentit a dir que eren una espècie de gran plantació que tenien diferents trampes, no? Com una espècie de videojoc en la que la policia havia d'anar passant una trampa rere altra i va un policia que, desgraciadament, va caure en una espècie de arpó de perdigons. És a dir, el va agafar el peu i pa, es van disparar els perdigons.
Yeah. Indiana Jones en busca del canuto perdido, tio? Pues mira, me n'alegro que fos un policia, saps?
Vale, bueno. No a veure, és que els policies i tot...
En el moment en què es fiquen el seu uniforme,
uniforme,
en el mateix moment ja estan començant a jugar-se la vida. Mm-hmm. Estan començant a fer-ho, llavors...
I és el moment en què ens hem de començar a aplaudir.
Sí, sí, és el moment en el que toca defensar una mica el civisme, que fotin fora ja tota aquesta gent que embruta el Raval i tot això, saps? Bueno, jo crec que per la notícia, per l'última notícia, per aquest tancament teníem un separador, no?
Què vols? Quin separador vols?
Vull el separador de la notícia loquíssima, perquè aquí he fet un mix.
Què vols? Un altre cop el de les notícies? Sí, que sí. Te puc oferir. Vols el de les notícies, eh? Sí, o ens ha colat aquest de les notícies, eh? Tiro el de les notícies. És molt professional.
És professionalíssim, dura una mica massa poc.
Mirar el banc que no estiguem cobrant, eh?
Bueno, s'ha de dir que quan m'ho mirava a casa, perquè he fet una mica de recerca, farem això, les notícies de cada setmana, no sabia quina notícia triar, perquè realment aquí em trobo entre el més pur estil yankee amb una notícia que és un autogir, es queda sense combustible en ple vol i va per una carretera fins a la benzineria, que això és loquíssim, o sigui, això va a les pel·lícules americanes. I després em quedava una segona que ja l'ha comentat el Josep també abans quan preparàvem el programa, que és un aterrissatge de... No, perdó, aquest és l'aterrissatge d'emergència, és el que he dit. No, un clàssic de narcos, que seria tots els policies de la unitat antidroga de Mèrida detinguts per tràfic de marihuana.
Boníssim.
O sigui, m'ha semblat interessant juntar-les perquè, a veure, jo crec que estan relacionades, o sigui, per una mica d'atzar, per una mica del destí, a veure, que una avioneta es quedi sense un autogir, això és el que han fet servir per anar-se a Marroc a buscar xocolata els malparits, saps?
Impressionant. La capacitat d'anar tots a una, no?, que té la policia.
Són sí, no? Estan organitzades, al final. Eh?
Són un cos disciplinat. Fiques l'uniforme, al final és quan comences a patir, no?, al moment en què et jugues la vida, però perquè a lo millor estàs robant la marihuana.
Però mira, això que dius de la unitat, estava pensant també, veia la notícia avui al 324, que ja ho sabreu, ja ho anireu veient, però jo faig servir el 324 a fondo, aquesta cascadeta de notícies me la trago, la bona mitjoreta, doncs estava veient també que hi havia... l'objectiu principal dels Mossos d'Esquadra a Catalunya era acabar amb les plantacions de marihuana. Avui diem, però una barbaritat, o sigui, 300.000 i pico plantes de marihuana, una brutalitat.
Vale, anem cap a les seccions serioses. Hem fet aquesta cascada boja de notícies que et poden rebentar el cap, però, com sempre, les mans a la massa portant-te les notícies que importen. Evidentment, tenim aquí també una falca per posar a la secció. Quina secció farem ara?
Pues ara entraria una secció una mica més reivindicativa, no? Una lluita, una mica de lluita sindical, lluita laboral, tot el que ens toque de prop a la gent treballadora.
Una cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.
Aquesta perleta que hem trobat de Rafael, eh? Hosti, Joel, t'està sortint molt bé això, els piuets, eh? No vull tallar la dinàmica de la ràdio, però això està anant rodat, eh? Doncs començaríem amb la secció laboral, i la meva idea seria primer parlar d'aquesta... O sigui, per enfocar la secció laboral és complicat, no? Perquè hi ha un munt de conflictes, però alhora també hi ha un munt de sindicats als que no volem llepar-los el cul i als que, evidentment, intentarem no mencionar. Llavors, intentarem sempre parlar de les alternatives que està intentant traçar la classe obrera per contrarrestar tota la merda que hi ha en el sistema en el que vivim. Llavors, en uns dels eixos de les noves lluites ens trobem les noves realitats laborals, que són molt del segle XXI, no? molt de tota aquesta edat de la informació, i ens trobem amb la notícia que a mi em sembla interessant, que és tota aquesta idea de les subcontractacions i els falsos autònoms, no? Qui més qui menys, i sobretot els joves, hem viscut en una realitat de precarietat tota la vida, i els treballs que hem trobat són treballs temporals o treballs en empreses subcontractes amb les quals no et pots organitzar, les quals no pots en cap moment posar en jaque ni demanar que et millorin les condicions laborals. I jo que sé, tenim per exemple l'exemple del Joel, que ha treballat entre altres llocs al Barça, l'empresa més gran d'aquest país,
amb un entramat complex de subcontractes, però al final estava allí, no?
Amb bossadores, amb... Yeah. La crem de la crem. Després tenim aquí el Josep, que ha estat al sistema bibliotecari, i després també treballant al Punto del Libro, a la Casa del Llibre,
Grup Planeta, poca conya.
No, està molt bé, tenen un edifici molt bonic a l'entrada de Barcelona, el Grup Planeta, tenen unes plantes.
Sí, aquelles plantes estan guapes, sí. Un bon jardiner que deuen contractar.
Fan ciutat.
Fan ciutat.
Bueno, jo
una rebuda, no?
Que trobo igual que tots vosaltres amb el tema de la fruita, i després el meu bon pàrquing, eh? Les hores de pàrquing nocturn.
Les hores
que
de pàrquing
guapes,
nocturn.
Eh?
Allí et vas fer estalinista, segurament.
Hòstia, aquesta és una història molt loca que algun dia s'ha de contar, eh? La meva entrada triomfal a la ràdio i el col·lega que m'ho va trobar allí. Bueno, ho deixem per més endavant.
Mantenir el contacte, almenys.
Un segon. Sí, home, clar. Evidentment, no deixo perdre cap contacte. Però em queda un comentari d'aquesta notícia, que és que aquesta notícia és del Diari Público, i ja veureu que anirem intentant fer un cribatge de quines webs de notícies.
És que aquí només parleu de mitjans esquerres, eh? Esteu, o sigui, es nota de quin peu coixegeu.
Podria caure un dia a parlar d'intereconomia.
L'ABC té una gran secció cultural.
Això sempre es diu. I les col·leccions de llibres.
Poc s'ha dit. El Mundo, si vols... De veritat.
I ben editades, eh?
I ben editades. Estem parlant de tapa dura?
Tapa dura, però no tapa dura que es desfà. Tapa dura que aguante la temporada, no? I que la pots deixar per a decorar casa.
Home, si ho dius tu, que has treballat d'això, jo ja...
La gent d'esquerres no té la casa decorada. La gent de dretes sí.
Ara els colors de l'Ikea, tot gris, negre, malament. No, deixeu-me fer el comentari, perquè això és del Diari Público, i el Público és propietat, si no m'equivoco, i algun rebatrà, si vol, de Jordi Roures, que és un declarat trotskista milionari, eh?
Bueno, una altra de les paradoxes del trotskisme, no? N'hi ha tantes, no entrarem ara en una més.
Aprofito per fer el comentari, que el van entrevistar a la Sotana aquest dilluns. Llavors, pues, tota la gent que l'hagi escoltat allí també per aquest comentari podria participar i escoltar-nos al nostre programa també, saps?
Bueno, tots els tios que hagin escoltat la Sotana, que és una espècie de foto, com una espècie d'onze inicial de Jambos, que estan tots allí, que no caben ni a la foto.
Sí, no hi caben les polles i els ous amb aquella foto.
Vale, però anés a tirar una notícia, la primera notícia en si, a part d'explicar una mica del que parlarem, de les noves lluites i tal, que tenia a veure amb un telèfon, no? Amb el 061.
Ah, és veritat, sí, sí, perdó, que t'havia tirat lo de les, els eixos de lluita de les noves realitats laborals, dels falsos autònoms i de la subcontratació, i llavors volia entrar amb el tema de la lluita que estan portant els serveis d'atenció telefònica, i la notícia és del món.cat sobre la vaga dels tècnics d'atenció telefònica, i tenim un àudio.
Això és el que ens agrada, que la gent enviï àudios. Claro. Avui és així de prova, ja veurem, però la idea és intentar fer una espècie de trama en què la gent ja comenci a estar al programa, ens enviï àudios, ens expliqui el que passa, al seu lloc de treball, a les seves protestes quotidianes, el que li surti una mica d'on vulgui.
Tenim previst alguna participació posterior per telèfon, en directe, o sigui que es vagi preparant també la persona si ens està escoltant? Espero que sí, per favor. I ara tirem l'àudio de la Ivonne, una treballadora, una ex-treballadora del 061, del 112.
Hola, sóc una treballadora més del... una ex-treballadora més del 061. Vaig treballar allà durant 8 mesos i la veritat és que va ser una experiència enriquidora, perquè et senties molt còmode amb la feina i que et senties útil per la societat. I a més hi havia un bon ambient laboral, però hi havia moltes coses que deixaven un regust dolent quan marxaves d'allà. Teníem contractes de duració determinada, podies treballar des d'un mes fins a 10 com a molt, ja que no els interessava oferta fixa. Conec molts companys que van marxar abans que jo i no va ser perquè ells volguessin. Vivien una incertesa constant. De fet, un dels companys un cop va veure'm que estava preocupada i em va dir: no pateixis més, i acostuma't, quan abans millor. Tu pensa que ja estàs fora i si continues, doncs mira, ho agraeixes, però deixa de patir, no t'amoïnis, no val la pena. Tenim uns horaris que variaven cada mes, llavors mai et podies organitzar la vida. No podies organitzar-te un viatge perquè no sabies si podries anar-hi o no. Tenim uns sous molt bons, la veritat, però mai eren fixes, sempre variaven segons les quantitats d'hores que fessis o si hi hagués hagut algun festiu. I, bueno, tot això ho signàvem, sempre ho signàvem amb retras, perquè havies estat treballant un mes i signar el mes següent, que ja havies passat com més de 15 dies i signaves tant, però bueno, i acceptàvem i tallàvem. Era això, tornava al paro, se suposava que escollíem això. Total, la generació Y i Z ja estem acostumats a viure una crisi constant. Però bueno, si ets jove i tens poca experiència laboral, segurament contactem amb tu per poder treballar, ja que ens queixem poc. I si ens queixem, quasi ningú ens sent i no ens faran cas.
Bé, jo crec que la Ivonne exposa pues, la situació en la que ens trobem totes les persones joves davant del món laboral, no? Una situació bastant d'incertesa, tant pel que fem en la nostra vida com pel que fa al nostre treball, i que les realitats laborals que se'ns proposen amb total incertesa no ens permeten treballar en cap moment d'alguna forma segura i que puguem fer un pla de vida. O sigui, la situació és que es necessita un exèrcit de reserva, que en molts casos són immigrants, però en altres casos també són els joves, per la situació que es troben d'entrar al món laboral. I llavors ens trobem en això, en tipus de curros en els que et diuen: bueno, aquí tens unes condicions mínimament acceptables i o te les tragues o no pots lluitar per res més, perquè és una subcontrata, perquè és una semiempresa. I aquest, per mi, també és el punt clau del tema de l'atenció telefònica de la Generalitat. O sigui, estem parlant de números d'emergència que, si ara no m'equivoco, majoritàriament estan externalitzats, i llavors estem posant números d'emergència, una cosa que és absolutament vital per la ciutadania, l'estem centrant en la possibilitat de que la gestioni majoritàriament Florentino Pérez, sí, i altres Ferrovial, grans empresaris, saps? O sigui, és que al final, amb el tema dels rastrejadors, que no té tant a veure amb això, però també és un servei d'atenció telefònica, ho vam veure. Se li va externalitzar un servei milionari amb el tema del Covid a una empresa de Florentino Pérez a sous, amb una contrapartida que eren sous de treballadors baixíssims, temporalitat altíssima. I després, també per pressió popular, la Generalitat va haver de crear tota una borsa de funcionaris bueno, en aquell moment temporals, però que estaven sota un règim mínim de funcionariat. Però bueno, sempre ens trobem en aquesta dicotomia, no? Tant anar dintre l'administració com a fora, amb una lluita constant entre la merda de drets que t'ofereixen amb els curros basura i la possibilitat que tinguem o no d'organitzar-nos i les contradiccions que tinguin això amb les possibilitats de fer una vida amb la que ens estan dient que hem de fer, que és ser guai, saps, poder viatjar.
Clar, és el que comenta una mica la companya Ivona a l'àudio, que és el tema d'imagina't que no estàs treballant allà, només mira la teva, el compte de banc a final de mes i te n'adonaràs que no està tan malament, no és aquest imagina que no hi siguis. I d'altra banda, el que em sembla curiós ja, a nivell econòmic de tot el de Ferrovial apropiant-se d'aquests telèfons d'emergència és el fet que no va trobar competidors, és a dir, se li va adjudicar directament aquesta concessió, aquesta subcontrata, però en teoria dins del capital pues, has de competir una mica, fer una mica així d'estudi, a veure com me costarà, no sé què. Va ser l'única persona que es va oferir. És a dir, quin tipus de, llavors, de competència hi ha aquí? És com dir directament, trucar al Florentino i dir te presentes amb això perquè ets l'únic. Quina lògica té això, llavors? No, jo crec que inclús podria ser il·legal el fet de si no es presenta ningú més, hauria de ser de l'estat i ja està. Vull dir, no ha pogut haver el joc aquest de veure qui ho fa millor, no?
Ni el concurs, no?
Sí, sí. Jo us havia portat una altra notícia que s'assembla una mica, perquè també té a veure amb les trucades i tal, i potser, no sé si heu notat, que ara la gent que us truque durant la migdiada està una mica més contenta. La penya de Vodafone que te truca oferint-te coses.
A mi,
ho has notat, no?
Em va trucar ahir amb la Caixa, que, bueno, això es pot dir, no? No ho sé, és que no estic tan habituat, però jo els diners que tinc... Que
la Caixa subvencione, sí. Això, tio.
Tu tens a la Caixa, no? És un lloc segur...
Sí,
tinc... Potser no és el Banc de Catalunya, no? Tinc, o sigui, no ens enganyem.
Tinc 4 quartos a la Caixa i em truquen ahir a mitja tarda... I em diuen... Bueno, és que és aquest rotllo de dinero gratis, saps? O sigui, ha sortit un nou programa a la Caixa que...
Duros a 4 pessetes.
Donem préstecs així a mansalva, a tothom, o sigui, regalem pasta.
Inclús ho van dir... Es van referir amb tu com algú que... I si t'ho donem a tu, és que li donem a tothom, no? Si
no,
tu ets un merda.
O sigui,
al final, imagina't si t'ho estem oferint a tu.
I jo els dic, bueno, mira, pues la veritat és que ara no vull que me regalin pasta, però jo sent amable, saps? Perquè al cap i a la fi, la que tinc, la tinc a la seva compte, saps? Que avui dia, a lo millor decideixen un dia, pues mira, xaval, oblida-te'n, saps? I, però em vaig quedar al·lucinat, o sigui, que truquin a casa teva per dir-te diners gratis. No he investigat més, o sigui...
Perquè vull dir que t'ofereixin diners gratis, això a internet està així, saps? O sigui, és una olleta, tio, avui... Cada dos anuncis de YouTube és un tio que t'ofereix diners gratis, saps?
Sí, però el joc de l'amenaça, perquè dius... O sigui, diners gratis no ho sé, pues, vull dir, hi ha mil mogudes, però els que tinc els teniu vosaltres, saps? Vull dir...
No pots dir, home,
això... No, sí, a veure, gilipoll...
Pues resulta que la notícia és que aquesta gent que et truca normalment està externalitzada, per això seguia una mica el fil de lo que estàvem comentant, després de 21 anys de lluita sindical, perquè realment són unes condicions que et prometen com a temporals, el propi treball en teoria és com a temporal, però resulta que han guanyat, que això també s'ha celebrat, no? El fet que després de 21 anys es van centrar en derogar un tal article 14 del conveni col·lectiu del contact center, que és allà on està tota aquesta gent, i després de tot, més de 4.000 contractes temporals hauran de passar a ser indefinits. Perquè els deien, un moment, aquest rotllo que teniu de fer propaganda a la migdiada és una qüestió temporal, o sigui, quan vulguem ho deixem de fer. I ells mateixos s'adonaven que no té final això, no té cap final. I això és una sentència ferma de l'Audiència Nacional després de repetides denúncies de la CGT. En aquest cas, el conveni s'havia firmat per UGT i Comissions Obreres perquè estaven despistats i... Que sé, pues alguna firma cau. Jo les firmo i tampoc sé el que firmo, vull dir, no? Ara aquí a jutjar, no?
Algun delegat o algun treballador amb bona voluntat hi haurà, no? A Comissions també, encara sí. Que despistadillo pobre.
Al final, però... l'important és ser bona persona.
Sí.
Jo penso que sí.
Sí, sí.
Si ets de Comissions i has firmat un conveni horrible, bueno.
Segons màquines, m'acabaré matant amb tot.
Acompanyes el fill al col·legi? Aquesta és la pregunta, no? Sí.
Tens un detall.
Tens un detall a l'aniversari de la teva sogra? El tens? Jutja-ho. Llança la primera pedra.
Bueno, tinc una altra pedra per llançar, que és que al final és una notícia també d'Unitat de les Lluites i que ens permet somiar una mica, que és el fet de que unes 100 entitats fan una crida a la classe obrera, que això a mi és el que m'agrada, és ser directes, hi ha poca parafernàlia per aquí, una crida a la classe obrera a respondre a la precarietat en una marxa massiva. I això ho presenta una web que es diu social.cat i aquesta birreta per sota que s'obre. No, aquestes entitats fan una crida el dia 2 d'octubre a començar una tardor calenta, una altra, una més, que jo crec que això és de lo que està més guapo a Catalunya, s'ha de dir, els octubres a Catalunya estan sent potents últimament.
Hem de fer programa l'octubre, eh? Ja hem de començar, no sé si el nou espai, però l'octubre se'ls promet.
I diu que hi haurà un centenar d'organitzacions, entre les quals col·lectius de pensionistes, sindicats alternatius i moviments socials, que han fet una crida per aquest dimecres a tota la classe obrera respondre davant del deteriorament de les condicions de vida participant en la manifestació del 2 d'octubre, que serà a la tarda, tant a Barna com a Madrid, que això és superinteressant, que puguem ja vincular d'una punyetera vegada la lluita de la classe obrera a Catalunya, que no parlem ja més de nacionalisme, per favor, i passem una mica a ajuntar-nos amb altra.
Mira que va ser l'11 de setembre fa poc. Hem caigut en la provocació de parlar de l'11 de setembre? No. Bueno, no sé, igual tu després volies comentar alguna cosa, no?
Igual sí, perquè... Però bueno, la qüestió és que assistiran un munt d'organitzacions que estan supermobilitzades, com és la Coordinadora Estatal en la Defensa del Servei de Sistema Públic de Pensions, la COESPE, la CGT com a sindical, la IAC, la CNT, la PAL, l'ESKELIS... aquí hi ha un munt d'organitzacions que són potents i per tant creiem que aquesta convocatòria serà guapa i que l'octubre serà potent. Ens podem preparar tots.
Molt bé, jo porto una altra notícia, en aquest cas, ara que dius de la classe obrera, no? Que més classe obrera que la SEAT, no tinc preparada la cançó que hi ha de coge la pistola, no sé què, però bueno, la cançó de la SEAT aquí vindria d'acord perquè estan prometent nous ERTOs. Perquè hi poden haver nous ERTOs, tot i que la gent està demanant un munt els nous models de SEAT. La qüestió és que hi ha una escassetat global de semiconductors. Semiconductors no és el tio que condueix borratxo. Sí, semiconductors.
Això s'està treballant molt amb els cotxes aquests elèctrics.
Per exemple, el Josep seria un semiconductor, no? Té el carnet, però no el practica, no? Ets un conductor passiu. El pitjor copilot també, este, podrem dir, no? Això s'hauria de dir en directe.
Potser quan parles de semiconductors... el copilot passiu, eh? Potser quan parles de semiconductors estàs parlant de l'expoli d'Àfrica, una mica de coltan, una mica d'aquestes qüestions...
Afirmatius, sí. O sigui, el que estem parlant, en realitat, en aquest cas, és de tot aquest circuit, però el problema de semiconductors, Àfrica, ho tenen perfecte, o sigui, bé... tot
però
això
està sonant fatal, no? O sigui, què passa? Que els que conduïm som els blancs, no? Els africans semicondueixen.
No ho volia comentar, però...
Hòstia, que dur, això.
Sí, no, així estem, no? Aquest és un altre cas de violència simbòlica cap a... Pues, realment el que passa és que Àfrica l'expolien, aquí no hi ha cap mena de problema, no? Després aniríem ja cap a Àsia, que és el centre de producció un cop hi ha les matèries primes, i en aquest cas països com Taiwan, per exemple, que és... un alt percentatge dels semiconductors, que en realitat són uns xips que necessiten un munt de coses, els cotxes però també els mòbils, mil coses són de semiconductors.
Deixa'm dir que va ser la efemèride el dia, ara no recordo el dia, però ha sigut aquesta setmana, en la que Chiang Kai-shek va ficar-se, el militar anticomunista va ficar-se al mando de Xina i després va acabar a Taiwan, una mica arraconat allí potser.
Vale, de tot se li diu efemèride avui en dia també, però la notícia és que, o sigui, jo relacionada amb el fet de que per què no hi ha semiconductors és perquè hi ha una sequera brutal, o sigui, s'han petat tots els pantanos de Taiwan, i si nosaltres volem seguir tenint cotxes o tenir mòbils hem de recordar que, mirada les estadístiques, se necessiten de 8 a 14 milions d'aigua pura al dia una sola fàbrica de semiconductors per funcionar. Després ja podem anar parlant de tancar l'aixeta quan te rentes les dents. Molta sort.
Molta sort en el canvi climàtic, eh? A la classe obrera.
Tens alguna altra notícia laboral o et fica una altra falca bastant
jo
guapa?
Jo crec que laboral ja no n'hi ha cap més. Potser ara estaria bé una falqueta de Ràdio Contrabanda, o tens preparada ja el passe a la sí. Següent qüestió?
Jo passaria, després ja en ficarem alguna, passaria a la secció internacional, que, bueno, també el temia que tenim preparat, ojo, per la secció internacional no ha estat fàcil de trobar, eh?
Aquesta versió és terriblement increïble, o sigui... us hem d'explicar el procés d'això, perquè el procés aquest va passar per buscar primer la cançó internacional. Ens vam adonar que és una música feta per coro, que està guapíssima, però
és un coro.
És un coro, i radiofònicament, pues bueno. I vam acabar decidint...
Van passar pel techno, van passar...
Que buscàvem un remix.
Per la bogeria màxima, van passar per la internacional versió Nadala, van passar per la internacional versió trap, que vaig estar a punt de posar, sincerament. Però
vam
trobar aquesta perla.
aquesta perleta que és la Internacional cantada pels obrers de Kingston, Jamaica.
La Internacional jamaicana, van dir, bueno, sí, la Internacional no està mal, aquests colors de blancs de merda, tio, però un moment... bastant fins.
Increïble.
Val, si vols començo jo amb el tema internacional o vols pues, començar tu, com
sí,
tu vulguis?
Sí, sí, endavant, perquè aquest te l'hauràs de cascar tot un mes.
Val.
El Sàhara, primer.
Bé, el tema del Sàhara el vaig llançar ràpidament perquè sí que hi ha un munt de conflictes continus, és una espècie de guerra de baixa pressió contínua, però també s'ha de dir que últimament ha estat l'exèrcit saharaui el que ha començat a bombardejar alguns llocs de, on estan el, allí al Gergerat i al Marroc, no? I estan en aquesta guerra, hi ha hagut algunes baixes i tal, i estan intentant que donin un pas enrere, perquè recordem que inclús van fer un programa i tal, que el tema és que el Marroc està territori ocupat, que fins havia mantingut sempre aquesta distància i que ara ja no. I a part també reivindica que parin de detindre gent al Sàhara Occidental, fa poc van detindre també a una altra dona i tal, que és una activista coneguda, i això és el que va passant. Hi haurà un moment en el que haurem d'explicar la notícia de que les coses han rebentat. Porten anys i anys i anys, però sembla que l'escalada de violència va més.
El que volia comentar sobre això també és que nosaltres vam fer un programa sobre el Sàhara, que ningú s'enfadi, perquè realment havíem tocat aquest tema, havíem entrat en el tema històric sobre això, però al final vam decidir que el programa no entrava perquè va ser com la casa dels despropòsits, sí. I vam ser incapaços de posar-lo.
Sí.
Però l'anem fent perquè és un tema superinteressant que ens toca molt de prop i que és necessari parlar-ne a nivell internacionalista.
Un altre tema, si vols, toca una altra notícia que té a veure amb el tema de Colòmbia, no? Fa un temps, segurament pues, des del maig, una cosa així, va començar a fer-se conegudes les protestes que hi havia a Colòmbia, i després la posterior repressió que encara va engegar una onada de protestes més grans. Lo bo és que tornem a tenir un àudio, explica tu de qui és, perquè aquest àudio l'has tret de la teva part.
Tenim una
si vols el fiquem, si vols el
posem. No, claríssim. Tenim una participació d'una camarada comunista que és periodista i que ha escrit un article respecte Colòmbia i les relacions que té la burgesia colombiana amb l'estat espanyol.
Sí, la qüestió és que el president és aquí, no? Ara ho explicarà en més detall, que està molt ben explicat, però la qüestió és que tenim aquí el president de Colòmbia.
El govern espanyol va condecorar ahir el president colombià Iván Duque amb el collar d'Isabel la Catòlica. És important recuperar el context de la situació que s'està vivint a Colòmbia en els darrers mesos, des de que a l'abril va esclatar una mobilització popular massiva que va començar una mica rebutjant un projecte de reforma fiscal regressiva que planteja el govern de Duque, que va ser enfrontat massivament als carrers amb l'oposició de tots els sindicats i les organitzacions socials, perquè en un país on hi ha una desigualtat social brutal doncs venia a agreujar-lo amb un pla neoliberal. I aquest moviment va ser brutalment reprimit per les forces de seguretat colombianes i es va convertir en un moviment que no només exigia la retirada d'aquesta reforma fiscal, sinó que, a més, una reforma en profunditat de totes les forces armades i els serveis policials i parapolicials que van tenir un paper bestial en aquesta repressió, no? Les organitzacions defensores de drets humans colombianes estan parlant de que en aquesta repressió de les protestes socials hi ha hagut almenys 72 confirmats, 72 morts confirmats a mans de la policia i les forces de seguretat, gairebé 3.000 detinguts, més d'un miler de ferits, dels quals 27 que han perdut un ull, i encara hi ha centenars de manifestants desapareguts, no? per aquestes protestes i la brutal repressió que es va succeir sobretot a Cali, però també en altres ciutats, no? Aquesta mobilització continua d'alguna manera latent, no? a Colòmbia, i evidentment no hi ha hagut cap mena d'investigació ni d'assumpció de comptes per part de les autoritats per part d'aquesta repressió, que ha estat condemnada per l'ONU, per Amnistia Internacional, per tots els organismes de drets humans, no? Aleshores, aquest personatge, el màxim responsable polític d'això que està passant al país, que ha sigut condecorat pel govern del PSOE i Podem, amb l'únic pretext de que tots els presidents colombians han rebut aquesta distinció, que precisament és una escola bastant de mal pagador, tenint en compte que són els predecessors, no? Aleshores, efectivament, també el govern de Zapatero l'any 2005 va entregar la mateixa medalla al govern d'Álvaro Uribe, que és un president, no, tacat de sang, i ara no se l'investiga per l'assassinat d'entre 3.500 i 10.000 civils per l'exèrcit amb aquelles operacions dels falsos positius on es donava per guerrillers doncs camperols que simplement defensaven les seves terres, no? Aquesta és una continuïtat que continuem veient avui a Colòmbia, on hi ha una repressió sistemàtica contra activistes socials i defensors dels drets humans, fonamentalment amb tot el que té a veure amb la defensa de la terra, del territori i de la lluita contra els combats de multinacionals extractives que estan destrossant el medi, i que ja s'ha saldat l'any 2020 amb 310 activistes assassinats al país, i aquest 2021 ja en portem 115. Per tant, aquesta repressió sistemàtica continua, i malgrat això els presidents colombians continuen sent condecorats amb aquesta medalla d'Isabel la Catòlica, doncs un rere l'altre, no? També els altres presidents colombians han estat, han rebut aquesta condecoració. Bueno, la situació ara és que no continua aquesta complicitat i aquesta legitimació internacional que requereixen aquests governs per continuar, no, impulsant impunament aquesta repressió sistemàtica. I una mica que hi ha al darrere, no? Que quin és el cordó umbilical aquest que uneix, no, Madrid amb Bogotà, perquè els governs espanyols segueixin tenint aquesta, embrutant-se les mans amb aquesta vinculació política tan estreta, no? I el que veiem és que el que hi ha és aquest anomenat acord per la promoció i protecció recíproca d'inversions. És un acord que blinda per 10 anys els interessos de les multinacionals que continuen espoliant Colòmbia, i particularment, doncs, les grans empreses de l'IBEX 35, no? ACS, OHL, SACIR, Ferrovial, Repsol, Telefònica, els hotels GNH, Meliá, Iberostar, Barceló, són més de 600 empreses amb l'estat espanyol com el quart inversor del país, i que evidentment són les primeres interessades en que Colòmbia segueixi sent un dels llocs amb una profunda desigualtat social, amb condicions de treball terribles per la majoria de treballadors, i amb aquest estat repressor que impedeix que res es mogui.
Bueno, aquest comentari ha pujat molt el nivell, aquest comentari de 5 minuts, o sigui que tampoc no m'atreveixo molt a fer-li res a sobre, o sigui que simplement dir que aquesta és la posició de l'estat espanyol respecte a Amèrica Llatina, aquesta posició d'imperialista, i que ja n'hi ha prou que el govern autodenominat més progressista de la història, que hasta tiene ministro comunista, estigui condecorant a represors, que estigui justificant la repressió com ell està fent internament a l'estat espanyol. Llavors, tota la solidaritat pels camarades colombians, i hem d'unificar les lluites a nivell internacional.
És que estan ara tots i totes a Madrid per aquest tema, com estàs explicant, i jo em quedo amb el fet que censuressin un munt d'escriptores perquè no estiguessin a aquesta fira del llibre que es muntava a l'estante oficial de Colòmbia i tal, el president pogués passejar per allí sense que no existissin, que a mi em sembla una espècie de repetició de l'autonomia del patriarca constant a Colòmbia, en la que es declara el president la zona per on passa com una espècie de decorat en què se'l declara, pues, salvador de la humanitat, per on passa no plou, per on passa no sé què, i no vol tenir res a veure amb qualsevol tipus de problema, no? I així han censurat a gent que havia inclús estat premiada, i per exemple el premi a Faguara, que era una dona, no surts aquí, no surts a l'estant aquest, i a més donar-li la creu de la Isabel la Catòlica.
Lamentable.
Existeix? Per què
existeix aquesta condecoració? És que no s'entén.
I és una creu de veritat que Isabel la Catòlica portava a sobre? O sigui, quan tu te premien, l'altra persona te l'ha de traspassar? És una creu de veritat? No, com és aquesta creu?
No.
És que a vegades demanen poc també al poder. Com és?
Ja, jo crec que això serà una reproducció, pues valdrà pasta, no? Suposo que si després te la vens a la subhasta, pues te donaran 150 pavos, una cosa així, no?
Jo penso que no, que és la creu de veritat d'Isabel. És que si no,
sí,
quina...
Sí, se la van passant amb la creu del poder.
Ja serem tan cutres que la creu d'Isabel la Catòlica i és re, una qüestió de plàstic al final.
Serà una medalleta, tio.
Pot ser que sigui circular, que cada any la, o sigui, cada any el guanyador o la guanyadora conserve per un any pues, aquest plaer de tenir la creu.
Hòstia, que portava de penjar ja...
Inclús jo t'entrego la creu i a la vegada rebo el record d'haver-la tingut. O sigui, és, al final és un intercanvi, que és el més bonic, no? El record de poder-ho explicar, perquè quan la tens te crema a les mans.
Exactament, aquest record és el que vol el president de Colòmbia poder
explicar. El proper, que segurament serà Jiménez dos Santos, pues ja faran el traspàs.
Pues és la bona rentadeta de cara de la repressió a Amèrica Llatina, pues per un país europeu que som Àfrica en realitat.
Podem comentar alguna altra cosa de la Internacional? Teníem preparades moltes coses, però com sempre anem malament de temps, no sé si vols comentar alguna notícia.
No, ja està de la Internacional. En realitat jo passaria ara mateix a presentar el lloc on estem i on deixarem d'estar. Al final tenim una secció que anirem reproduint, que és la secció de contrabanda i de l'Ateneu Enciclopèdic, que seran una o dues seccions, depèn de com ens veguem, no?
Esperem que una.
I de moment són, pues, estem aquí en aquest traspàs entre aquest pis místic de Plaça Reial i el nou lloc totalment net, totalment perfecte de l'Ateneu Enciclopèdic.
Pot ser que això sigui la secció de lluites quotidianes on la gent viu.
Podria
la gent
ser.
Es culturitza, la gent escolta Ràdio Lliure.
Podria ser.
Llavors toca...
La gent no s'adona del poder.
Val, estàs aquí pervertir la cançó de Maria Arnal, que la canta amb aquest poder. La vaina veure l'altre dia en directe, impressionant, també.
Maria Arnal és increïble, sí. I aquesta cançó a mi em fica els pèls de punta. El que passa que no sé si es notarà molt en directe, però estem aquí fent un pelín de temps, perquè clar...
A veure, el tema de l'Ateneu, no? Estem parlant ara del tema de l'Ateneu, lluites quotidianes. Jo vaig anar l'altre dia a la primera assemblea de l'Ateneu, que estem proposant coses, i també dic que qualsevol persona que se vulgui apuntar a fer qualsevol tipus de taller, qualsevol proposta, allí està l'Ateneu, que ara estan plantejant-ho tot. Jo crec que cap a l'octubre començaran, hi ha algun documental que es passarà, hi ha alguna presentació de llibres. Bé, Rullan, que és un militant molt conegut que vivia a França, jo crec que ve el seu fill.
Una mica de proselitisme anarco.
Sí, al final, no?
Sí, està bé.
No som aquesta qüestió de venir amb samarretes dels partits polítics, però al final, veritat.
Però si tu vas a...
Com me cauen, eh?
Si vas amb aquestes activitats...
I no és d'un partit polític, perdó, és de l'Unió Soviètica.
Amb roba que l'has comprat tu...
Era un partit polític.
I que no l'has agafat del terra... t'expulsaran o almenys te donaran una oportunitat de dir t'has equivocat, però bueno, poc a poc, saps? Al principi no es pot fer tot bé de primeres.
Jo sempre he tirat d'això, no? De ser nou vingut i de dir avui he anat al Pull&Bear i que allà te critiquin, no? I allà hi hagi una espècie de redenció en la que tu t'heus implicat. Al final, si aquesta part és la millor. El pecat anarco és la millor part de l'anarquisme. És la que et recomano. O sigui que la gent vagi a l'Ateneu i pregunti si pot fer un taller, a lo millor, sobre emprenedoria. Aquí descobriran el verdader Ateneu. Aquí estem preparats. Per la gent que la cague. No com els comunistes. Els comunistes estan preparats per adoctrinar. No, nosaltres, la gent que la cague, la tindrem aquí.
Ep! Parem les rotatives, perquè aquest és el moment que a mi...
Jo no recordo ja ni com es fa.
Més m'il·lusiona de la ràdio. Ara contesta el Joel.
Un telèfon de...
Tenim aquí un telèfon, això és la prehistòria.
Madre mia.
Vale, a veure, que això fa molt temps que no fem programa, eh?
Ara tenim el Joel aquí preocupat per veure com s'ha d'enxufar el telèfon de la ràdio.
Vale, fico directament, eh? I ara parlem directament.
Ens estan trucant camarades des de Contrabanda. Bona nit. Ens esteu escoltant?
Ens sentiu?
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Estem inaugurant aquesta secció sobre l'Ateneu Enciclopèdic, no sé si ens estàveu escoltant, i res, volíem veure què ens podíeu explicar sobre l'Ateneu.
Et sento molt els ulls, podries pujar una mica el retorn, sisplau?
Pujar una mica el retorn, aquí tenim l'home als piuets.
Faré veure que toco algo, com si sabés el que
ara,
puja
ara,
el retorn.
Ara, sí, aquest és el botó.
Exacte, no, ja, sí. Aquí som professionals.
Perfecte, doncs pues això, que si ens poguéssiu explicar una mica què és això de l'Ateneu i com va la nova obertura del local, que implica tot això.
Vale, el que passa és que entre què és l'Ateneu i la inauguració ja són 19 anys. explico tots?
Un per un.
Més aviat, què implica tot això, que la quan ens traslladem, bueno, i tal, què esperem de la...
Ja farem un especial de l'Ateneu en el que parlem de l'episodi històric i tot això.
Vale, doncs comencem des del present. Doncs el passat dimecres va ser un acte, que va ser el primer acte, diguéssim així, en públic, de la nova seu de l'Ateneu Institutori Popular, al carrer Reina Amàlia 38, allà a la bretxa de Sant Pablo, és a dir, a l'encreuament entre carrer Sant Pau i carrer Reina Amàlia.
Lloc romàntic.
I bé, és un nou local que, bé, en veritat ja està obert des del mes de juliol, hem fet vacances a l'agost, i que és el fruit d'una reivindicació de molt de temps de tenir, recuperar un local en el barri del Raval per aquesta entitat històrica, centenària.
I aquest local, perquè jo m'he estat llegint una mica i ara potser acabo directament, però aquest local és temporal, no? O aquest ja és el de Can 60?
Correcte.
Sí, el local és temporal, et sento molt fluixet, si pots pujar una mica més al retorn, jo crec que ara més fàcil es pot...
Vale, ara
és una reivindicació històrica per la restitució d'un local que va ser arrabassat pel feixisme el 26 de gener de l'any 1939 i que bé, després de molts anys doncs, ha aconseguit aquest local provisional que es compaginarà amb la provisionalitat també del centre de documentació que segueix a Passeig de Sant Joan, i que la idea és que bé, quan estigui disponible doncs podem gaudir d'un local on es trobin tant l'Ateneu Enciclopèdic com el centre de documentació a Can 60, al carrer Riereta, ben a prop d'on està la seu, però en un espai diferent.
Molt bé. Per mi la pregunta del milió és si ens emportarem tot el que tenim aquí a l'estudi de Radio Contrabanda. Què farem amb els pòsters? Què farem amb tot això?
El piano.
El piano. Ens emportarem el piano?
El piano. Bueno,
és un tema.
El piano és una cosa històrica que, de fet, jo crec que s'està parlant poc des del punt de vista de contrabanda, pel que jo sé. Jo fa temps que no passo per l'assemblea, però el piano havia estat un tema important de valorar com una de les seves més preuades de plaça Reial, aquest piano fantàstic que no té una sola tecla que doni la nota adequada.
Tu l'has vist tocar, aquest piano? Has arribat a veure posat en escena?
Bé, de fet puc acreditar, perquè jo hi era present i vaig participar en les gestions, que en el seu dia un expert restaurador de pianos va pujar fins al segona del carrer del passatge Amador número 6 per tal de valorar si valia la pena rescatar aquest piano, i va dir que no valia una merda.
Sobretot jo crec que ho devia dir perquè està aquí a un tercer pis o a un segon que és un quart pis, i va dir, home, si l'hem de restaurar després l'haurem de baixar també, o sigui que igual...
Bueno, no el volem perquè toqui o no toqui, si és una qüestió simbòlica s'haurà de carregar.
Correcte. Bueno, clar, hi ha aquest punt, però també hi ha l'altre, que és dir, què passa si deixem caure un piano d'aquestes dimensions pel balcó que dona la plaça Reial? La pregunta exacta és, quin acord seria aquest?
Quin acord?
És un tema que els musicòlegs estan estudiant durant 30 anys per història contra la CM.
Jo crec que l'acord el practica el guiri que estigui a baix. Depèn de la consistència física d'aquella persona, doncs...
Pues bueno, moltes gràcies per trucar i per donar aquestes primeres pinzellades de l'Ateneu. Nosaltres intentarem anar fent una secció potser setmanal en les que intentarem donar una mica d'actualitat de l'Ateneu i dir-li a la gent que ens pugui escoltar que s'afilia a l'Ateneu i que s'impliqui en la militància perquè sigui més dinàmic i que puguem participar-hi totes. Moltes gràcies per trucar.
Moltes gràcies a vosaltres, i ja seguirem explicant any o any aquesta història. Tenim per 120 programes.
Claro.
Perfecte.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé,
ens veiem a la pròxima.
Adeus. Salut.
Bé, jo soc partidari de que es parin absolutament les rotatives quan algú truque, però avui ens hem menjat una mica el temps.
Ens hem menjat bastant el temps.
I llavors el que no podem deixar de fer és que el Josep faci la seva secció, ja que ha vingut aquí.
Sí. Bueno, hem fet totes les seccions, un 10% de cada secció, però les hem fet totes.
bueno, ja està bé preparar més feina, així per la setmana que ve hem de treballar una mica menys, que cada cop serà més l'objectiu d'aquest programa.
Bé, la secció del Josep, estem entrant en un terreny profund, en un terreny
ara
espiritual.
Les coses van en sèrio. Fins ara hi hi ha ha, però
no, no, el hi hi ha ha s'ha acabat. Tenim una falca per introduir la secció al nivell que es mereix, no? la solemnitat de la teva secció, que al cap i a la fi has escollit tu, en la que nosaltres no ens hem posat.
Es converteix en algo religiós pel que va passar fa poc, saps? És com una espècie d'homenatge.
Sí, és un petit homenatge que fem a una de les persones més importants, no? pel comunisme que han hagut en els últims temps.
Sí.
Explota, explota, m'explota! Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, 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 life. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
Increíble, la próxima a mi Italia,
Pues, jolín, jo estic contentíssim d'estar aquí amb vosaltres sempre, però a part, ja amb aquesta cosa com que li dona una càrrega, com de despedir aquest lloc, jo havia fet algun programa amb altres sobre coses de cine, un va ser sobre quan, durant la Covid, que ho vam fer des de casa, que no és el mateix, i després em van fer un altre que va ser molt maco, a una llibreria anarquista que hi ha a Lleida, que vam parlar...
Rius.
Sí, a la Maria Rius, que vam parlar sobre el reciclatge d'aliments i el malbaratament, que jo vaig... Va ser guai, però clar, jo que ja em considero una mica barceloní també, pues m'agrada també estar aquí i venia a parlar de l'ataràxia. L'ataràxia és una mena d'estat d'ànim en el que no hi ha cap tipus de pertorbació i d'alguna forma tu està també molt vinculada amb... Bé, és una línia filosòfica de l'antiga Grècia, no, jo no entenc de pensament antic, però bueno, sí que és una cosa que defensaven els estoics i els epicurs.
Sánchez Dragó, potser?
Sí, sí, Sánchez Dragó en sabrà un munt d'això, o sigui, de fet l'he trucat i m'ha dit que no perquè està ocupat amb les seves mogudes, però per exemple, la patella, que no és apatia exactament, però que també és, té a veure amb això, és aquesta cosa de si tu d'alguna forma pots desfer-te dels moviments que hi ha al teu voltant i els teus impulsos que et porten a prendre decisions equivocades, doncs llavors entraràs en un espai, perdoneu, de pau espiritual, que és l'ataràxia, en el que estaràs bé amb tu mateix i prendràs bones decisions.
És un lloc on arribar, no? Segons,
exactament. És
algo desitjable.
Sí, és completament desitjable. I jo volia venir aquí per parlar-vos d'això, per pensar si l'ataràxia podria ser una forma de lluita política.
Res més lluny de lo que jo pugui pensar, Ja, també, us ho poso ja com a falca directa, saps? Perquè aquí ningú m'ubiqui en una espècie de pensament estrany.
Però la meva sorpresa ha estat avui que dic, mira, pues m'ho prepararé una mica, no? Ja que m'inviten a un programa de ràdio. Que també és una malaltia mental. O sigui, una malaltia mental. És una cosa com neurològica. Suposadament la causa habitual és un xoc frontal, o sigui, una bona hòstia al front, o sigui, al crani i la part de davant. O un ictus. I el que passa...
Sí, espera't un moment, perquè si pot arribar a l'ataràxia, estàs exposant que s'hi pot arribar de dues maneres. Una, que és amb una espècie de meditació nirvana, de conscienciació religiosa, política, com li vulguis dir, i una altra que és pegant-te una gran hòstia de frente.
Sí, exactament.
Un maritxarazo i arribes.
El tema és que quan l'ataràxia és com una doctrina ètica, és desitjable, però quan l'ataràxia és un accident, és una malaltia. I les persones ataràctiques que estan malaltes d'ataràxia, pues, al cap i a la fi, pues, són persones que poden complir amb una sèrie de requisits vitals com qualsevol altra persona, però al cap i a la fi se'ls considera bueno, és que aquí estem entrant en un terreny que les paraules que pugui dir poden sonar políticament incorrectes, però que vull dir que no, és, no hi és tota, no? O sigui, vull dir, no és conscient del mal que està fent,
està perd, duradet,
perd la capacitat de sentir-se culpable pel que fa, perquè no, perquè no sent la culpa, no sent la, no sent la frustració tampoc. Això és còmode, saps? O sigui, sí, vull sí. dir, la cague estrepitosament i no li importa. Sí. No li importa.
La realitat, o sigui, et truca, el món et truca i tu no agafes el telèfon.
Però al mateix temps tampoc pot il·lusionar-se massa per res, perquè no ho pot fer, no? Però el, la qüestió mèdica va més al tema de que pot fer mal sense donar-se compte o pot generar mal al seu voltant. És a dir, mira, jo sóc atràctic i llavors pues, hi ha una persona que m'està fent mal i ho fa sistemàticament. Però com que sóc atràctic i no ho noto i me dona igual, segueix-me fent mal. Però llavors estàs com contribuint a una dinàmica psicosocial de generar dolor, no? I abans pensava, clar, aquí hi ha una part bona i una part dolenta. La part bona és, jolín, t'has desfet de les tonteries i prens decisions conscients. Hi ha una part dolenta que és, si no ho fas des de l'autoconsciència, de reconèixer que estàs emprenent aquest camí, llavors es perd la gràcia. I jo pensava, els estancs.
Sí, aquest salt a mi m'ha costat, m'ha costat bastant d'entendre, sí. Abans quan ens
explicava... Que ens has de donar més explicacions. Hem passat per l'ataràxia, sí. la posició filosòfica, la posició no. de donar-te una hòstia a la cara.
Sí, ho començo a veure, també, perquè l'estanc també és la posició aquesta que té una part positiva, que és el fet de que és un curro fixe, de que tal...
Funciona bé, està regulat, tal... És el negoci ideal, l'estanc. L'estanc és un estanc, és fixe. Tu vas a l'estanc i què hi ha? L'estanc. No esperes maniobres, malabars, no vols un nou joc, o sigui, la gent va allí i demana un paquet de Winston tal, si és una mica més pijo de Marlboro, però que l'estanc és l'estanc. Però per què ho fa? Perquè té un privilegi, que és el de que hi ha una regulació. O sigui, jo si ara volgués obrir un estanc, no ho puc fer, perquè hi ha una regulació suposadament justificada per una qüestió de vici, etc, etc. Però en tot cas hi ha una regulació, i per mi la cosa és que aquesta regulació és la hòstia a la front. No sé si em seguiu. Em seguiu, no?
Sí,
em seguiu.
Sí, no sé si la gent...
Aquesta regulació, en el fons, el que produeix és una hòstia a la front de la forma de treballar, perquè al cap i a la fi, si no tu has de... És a dir, tens tota una oferta en la que t'ofegues perquè has d'oferir nous productes, no sé què, però de repent s'ha regulat hòstia a la front, no? I aquí s'obre una ataràxia en
et converteixes en el ser, no? En una factoria de fer diners sense tenir absolutament qual... O sigui... A l'estanc del barri, si el tio de l'estanc del barri decideix cagar-se en una capsa de sabates i fotre-la a l'aparador, la gent anirà a comprar el tabaco. És que els és igual. O sigui, els és igual. O sigui, el tio de l'estanc del barri a mi em diu... no vull dir coses terribles, però em dic, soc fatxa? Anar a ell i algo més. I... Bueno, pues es que ya em faig esperar, però jo vaig a comprar el tabaco, no? O sigui, el tema és que aquest negoci ha pogut emprendre una lògica vital que no està, diguéssim, obligada a ocupar-se de, ah, no, però és que a lo millor hauré de ser més pijo, o a lo millor si en el meu aparador hi fico fusta, però que sigui fusta noble, saps? Perquè, vull dir, els belgues valoren, saps? Que hi hagi fusta noble en el meu aparador. No, jo...
Jo he vist, a vegades sí que fan fotocòpies, sí que he vist
un
negoci.
I per certs documents legals només es poden fer els estancs.
Sí, jo pel curro vaig haver de demanar un certificat mèdic i vaig haver d'anar a l'estanc a demanar com se preocupa per la salut de la gent els estancs. Podran dir que no sé què, que venen tabaco.
A veure, me posaré dur per acabar ja una mica amb aquesta locura. I potser anem a contestar una mica, per acabar amb la secció també, a la pregunta inicial, que era si l'ataràxia... Després de tota aquesta exposició, si la taràxia sí. és possible...
Pot ser política o no. I dic una última cosa, que és... I no la sé dir, perquè, però hi ha un refrany com molt típic que em sembla que ve de la tradició xina, d'aquest rotllo de, en plan, si tens enemics, pues, queda't sentat al portal de casa i ves veient com van passar els seus cadàvers corrent pel riu, no? O és una mica aquesta cosa de, a lo millor, justament el que hem de fer per a transformar el món és... No, és parar, exacte, parar.
¿Qué opines tú de la idea de
lo
la
que opino yo, evidentment, és un no rotund a l'ataràxia i el parar... Però és que podria... s'han dit moltes coses molt loques en aquests últims 5 minuts i a mi ja simplement m'agafo a l'últim que s'ha dit, i és que el que necessita el món és parar. Bueno, el Covid va ser el parón més important dels últims anys i aquí seguim, eh? Merdejant en les mateixes coses, ja seremos mejores persianas. No sé, tio. Sí...
Jo entenc el punt que diu. Ja, a veure, això s'ha tractat, per exemple, el preferiria no hacerlo, el preferiria no, no fer-ho, de Bartleby, de una petita novel·la i tal. Al final el que dius això, realment pues preferiria no fer res, o sigui, jo a vegades inclús amb els temes aquests que estàvem parlant, que no hem tingut temps, però tractarem amb altres programes, el tema de la pujada de la llum, lo de l'aeroport, diuen és que et convoquem perquè s'està perdent l'últim arbust que quedava al cantó de l'aeroport per allí a no sé a on de Gavà, saps? I dius, mira, no vindré.
Vale, no vindré. Deixa'm posar
no vindré, tio, no vindré.
Sí, deixeu-me acabar una mica
la moral.
Deixeu-me acabar una mica amunt amb tot això, que al final la lluita aquesta contra la moral no ens pot portar a la ataràxia, sinó que ens ha de portar a l'organització, que aquesta al final és la voluntat d'aquest programa, i no ens desviem d'aquest gran objectiu que tenim com a classe treballadora. Llavors anem passant cap al final. Us portem perquè aquest programa no passi desapercebut i perquè no passi a una altra cosa absolutament diferent al que fèiem abans, doncs el momentet històric de la setmana, perquè puguem donar-li una mica de sentit a tot el que hem dit en aquesta hora.
A veure, en teoria hem d'agafar un moment, podem parlar-ne, com que anem curts, realment només n'agafem un. Quin prefereixes agafar? Hem estat mirant diversos moments històrics, quin prefereixes?
Pues home, jo pensant en aquesta setmana i pensant en lo important que és pel nacionalisme català l'11 de setembre, sudaria absolutament de l'11 de setembre i llavors passaria a comentar el fet potser de les brigades internacionals, no? Perquè, bueno, deixem-ho comentar rapidíssim. L'11 de setembre, a part de ser una qüestió de la Diada Nacional Catalana, va ser també el moment en el que Salvador Allende es va haver de pegar un tret per defensar lo poc que quedava de revolucionari d'un front popular a Xile davant de l'imperialisme i davant de la dictadura d'Augusto Pinochet. I d'altra banda, la següent qüestió que m'agradava comentar i que penso que és important, que és la creació a Praga de les brigades internacionals al 1936, el dia 18, que serà demà, llavors el 1936, la creació a Praga de les brigades internacionals com a grups de voluntaris que intervendran a la Guerra Civil Espanyola. La reunió va ser celebrada per la Comintern a Moscú.
Per mi és el final de la revolució, no? Ja quan comença,
bueno,
a entrar...
Pues per nosaltres és una part de la solidaritat internacional, no? I acabaríem amb aquest fet històric, si no tens alguna cosa per contraposar, acabaríem amb el fet històric de la solidaritat internacional que es va mobilitzar en la Guerra Civil Espanyola. Abans ja hi havia les milícies...
Vale, i tot això. T'ha costat 10 anys de relació d'amistat admetre les milícies.
La brigada...
A cada sopar.
Les brigades internacionals també, i ho diem, comentem les brigades perquè van ser aquesta setmana, doncs van aparèixer el dia, el 18 de setembre de 1936.
Jo volia afegir només una cosa, que el que estàs dient d'Allende, ara que estem amb tot el tema dels talibans i de la política nord-americana, crec que forma part d'una estratègia a llarg termini també d'Estats Units, o sigui, del tema de no acabar mai les guerres. El tema de no acabar mai les guerres té a veure a primer a Xile, que van muntar el cop d'estat amb Pinochet i tal, i ara ens trobem amb algo que potser haurem de parlar en algun moment, que és el que està passant amb els talibans, que és per un cantó marxar, reconèixer, però prometre que sempre hi haurà hostis en aquesta regió. Esperem tornar amb algunes notícies també sobre aquesta zona, com estàs dient abans, tema Kurdistan i tal,